Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 6, us parla Pere Joventí Balcells. La policia de Nova York investiga un tiroteig en una estació de Brooklyn. Els bombers informen d'almenys 13 ferits, tot i que les informacions que apunten que hi hauria hagut algun tipus d'explosió, els agents de la policia de Nova York afirmen que no hi ha elements explosius actius en aquesta estació. El departament de policia ha demanat a la ciutadania que eviti la zona on treballen els serveis d'emergència. Els mitjans dels Estats Units apunten que el presumpte autor de l'atac ha aconseguit fugir i està actualment en cerca i captura. L'alcalde de Nova York, Eric Adams, ha assegurat a través d'un comunicat que està al cas de les últimes informacions sobre l'incident i ha demanat també als ciutadans que deixin treballar els serveis d'emergències en les millors condicions possibles. Aquí a Barcelona, els agents de la Guàrdia Urbana de la Comissaria de Ciutat Vella han detingut aquesta matinada de dimarts un individu acusat d'abusar sexualment d'una dona en una discoteca del districte. El cos de seguretat local ha indicat que l'home va fer tocaments no consentits a la víctima a l'interior d'un local d'oci. La policia afegeix que el presumpte auto dels fets va fugir corrent de la discoteca, però que gràcies a la descripció que en va fer la víctima se'l va poder localitzar uns minuts més tard. I més coses, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un avantprojecte de llei per posar punt final a les proves invasives que es feien servir fins ara per determinar l'edat dels menors migrats. El nou procediment serà de naturalesa exclusivament judicial i determinarà l'edat sense fer exploracions ginecològiques ni nus integrals. Es basarà principalment en les proves i evidències del procediment i en el testimoni que ofereixi al menor. La ministra de Justícia, Pilar Llop, n'ha defensat la mesura.
Con esta ley se van a acabar todas las pruebas invasivas para determinar si una persona es o no mayor de edad. Lo vamos a hacer además con un procedimiento más ágil, simplificado, más garantista, escuchando siempre a los menores y bajo los principios de dignidad del menor y del superior interés de su persona.
Acaba amb aquestes proves invasives. Es tracta d'una antiga reivindicació de les organitzacions de defensa dels menors i també del defensor del poble per assegurar la dignitat dels menors migrats. I el Departament de Salut ha creat el Consell Assessor d'Atenció Primària i Comunitària, que es constitueix precisament avui, coincidint amb el Dia Internacional de l'Atenció Primària. El nou òrgan de treball està format per 30 professionals de diferents disciplines d'atenció primària, com ara medicina de família, la pediatria i també l'odontologia, d'entre d'altres. En aquesta primera sessió s'ha presentat aquesta nova cartera de serveis de l'atenció primària que inclou les residències, l'ampliació de la salut bucodental i també la consolidació de l'atenció al final de la vida. Des de l'any 2019 s'han incorporat a l'equip d'atenció primària un total de 5.177 nous professionals, el que suposa un augment del 21%. I la remodelació del Parc de l'Espanya Industrial al barri de Sants de Barcelona comença a prendre forma. Els veïns i persones usuàries promotores del projecte de millora han consensuat amb l'Ajuntament com serà la transformació d'aquest espai. Els usos esportius ocuparan la part central del parc, es reordenarà l'espai per a gossos i també es millorarà la zona de joc infantil. La proposta de reforma va ser escollida als pressupostos participatius i ara s'ha definit després de diverses sessions, trobades i també passejades de diagnosi. De fet, va ser el projecte més votat, no tan sols entre totes les iniciatives proposades per la ciutadania del districte Sants-Montjuïc en la campanya d'aquests pressupostos, sinó també en el conjunt de la ciutat de Barcelona. La proposta va rebre 3.350 un vots. Un cop feta la remodelació de l'Espanya Industrial, aglutinarà 5.800 metres quadrats de zona verda, que es millorarà també amb plantes arbustives que complementaran el bosc mediterrani existent. També s'incrementa i es millora la zona infantil a la façana del carrer de Muntades. En total, abraçarà 820 metres quadrats. I aquesta diada de Sant Jordi 2022 a Barcelona, els amics del Museu Nacional d'Art de Catalunya posen en marxa una acció per impulsar l'adquisició de llibres en aquesta biblioteca. Les donacions es podran fer fins al dia 30 d'abril al seu web, on es troba la llista de llibres per adquirir. Tots els llibres regalats seran identificats amb un exlibris especial on sortirà sempre que es vulgui el nom del donant. A més, també s'organitzarà una visita especial durant el mes de juny en aquesta biblioteca per conèixer millor l'impacte d'aquesta acció i veure també com els llibres formen part ja d'aquest fons. Amb iniciatives com aquesta, els amics segueixen sumant esforços per aconseguir que la biblioteca segueixi sent un centre referent d'estudi i també de documentació d'art i ampliar també el patrimoni col·lectiu. Aquesta diada que serà ben especial i que tornarà a ser com abans de la pandèmia. Això és tot per avui. Tornem demà amb més informació a les 10 del matí i ara els deixem amb una edició especial del programa Camins amb Rafa Sanauja i tot el bo i millor d'aquesta Setmana Santa. Esperem que passin bona tarda i fins demà.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Sigueu benvinguts al segon programa especial de Camins per la Setmana Santa, de nou usurpant la franja del Punt i Seguit i la seva colla. Continuarem desgranant els secrets d'aquests darrers dies de preparació per la Pasqua amb el nostre toc particular. Vacances? Qui vol vacances? Podem fer ràdio, molta gent segur, però no són tan entregats per la causa com nosaltres. Diana, sisplau.
Bona vesprada, són les 6 i pico.
Bona vesprada d'aquest dimarts 12 d'abril del 2022.
Avui, per començar els camins,
viatjarem en el temps i tractarem de saber com el Concili Vaticà II va transformar les litúrgies de Setmana Santa i va donar la importància que mereix la vetlla pasqual. Ens ajudarà a fer-ho mossèn Salvador Pieninot, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. De seguida el saludem.
Continuarem amb
una nova mirada cap a la tradició popular. Connectarem amb el Vallès Oriental per conèixer detalls sobre una de les passions més conegudes de casa nostra, la de Llinars.
I arribarem al final del programa de la mà de
Manel Riera, president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona. Amb ell conversarem sobre el retorn de les processons i el sentit de la pietat popular, una altra manera d'evangelitzar.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
La Macedònia de la ràdio que no tanca per vacances. Des d'ara i fins 6:45, la Setmana Santa es viu a Camins. La reforma litúrgica del Concili Vaticà II va transformar en efecte el rostre de la litúrgia catòlica, el pas del llatí a les llengües vives, la col·locació del president de cara a l'assemblea i les diverses formes de participació a la celebració per part dels laics i laiques són, sens dubte, les adquisicions més visibles d'aquesta transformació que va retornar allò que la litúrgia té de més original i valuós i que en el transcurs dels segles s'havia anat perdent una mica. A més, es va posar un èmfasi especial en la centralitat anual del tridu pasqual, de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor, també en la vetlla pasqual com a moment culminant de tot el calendari litúrgic. Per parlar d'aquest abans i després en la litúrgia i en la vetlla pasqual, ja podem saludar mossèn Salvador Pieninot. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, Salvador Pieninot és rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Per tant, veu autoritzadíssima per il·lustrar-nos sobre aquesta reforma tan clamorosa. Primer de tot, Salvador, ens podries donar una pincellada de què és un concili i les dades bàsiques, molt bàsiques, del que va ser el Concili Vaticà II, perquè va ser una autèntica revolució, no?, una mica?
Sí, sobretot. Un concili vol dir la reunió de tots els bisbes del món amb el papa, normalment, últimament a Roma, però s'havien fet a molts llocs. Llavors, el que potser el més nou que aquest concili és que té 1870, l'últim concili que es havia fet, era el 1870.
Sí.
Per tant, tot l'últim Vaticà primer i, doncs, feia temps que no se'n feia. A més, el Vaticà primer era un moment, un concili que va tenir unes dificultats perquè estaven les tropes garibaldines intentant entrar a Roma, perquè Roma encara era terreny pontifici. I, per tant, va ser un concili una mica neguitós amb totes aquestes coses. Després va subratllar molt el ministeri del papa, de la infalibilitat en certes condicions, del primat de jurisdicció. I això feia que alguns deien no cal concilis perquè el papa ja pot dir moltes coses.
Sí.
I és en aquest sentit que el Vaticà II, quan Joan XXIII diu que s'ha de fer, diu, no, és que el papa ha d'escoltar molt el que es fa. I la novetat està en que, així com els últims concilis, al final feien com un resum d'allò que havien definit d'una manera solemne i dient-ho d'una manera negativa, qui no cregui això doncs sigui anatema, o sigui una cosa molt formal. Doncs aquest concili, el papa Joan XXIII ja va dir que no volia ser, en aquest sentit, condemnar ningú i tampoc fer cap definició, perquè no era necessària, sinó afirmar aquells punts de vista que necessita una mica la dinàmica doncs, de la pastoral de l'Església i, per tant, també en el context d'un món que estava canviant, que en aquell moment encara hi havia el moment en què ell vivia Kennedy i Khrushchev, tota la qüestió de la dinàmica dels dos grans blocs, però un moment, i per tot això, el Vaticà II va ser un concili molt d'actualització de l'Església, que ja no té estats pontificis, i que el que ha de fer és preocupar-se del testimoni de cada cristià en el món. I per tant, de millorar també la litúrgia, i en aquest sentit, per tant, la importància que tindrà, que podem parlar més, si vols, de la Setmana Santa.
Sí, i tant. M'interessa molt, justament estem endinsats en aquests programes especials per posar en valor la Setmana Santa i hem pensat que seria molt interessant parlar d'aquest abans i després, no? De quina manera va canviar el Vaticà II? Per exemple, la Vella Pastar.
La Setmana Santa, ja abans del Concili Vaticà II, el papa Pius XII va ja tirar endavant una mica un petit canvi a la Setmana Santa, sobretot en la Vella Pasqual, que es feia abans el dissabte al dematí, i amb assistència de poca gent, va canviar i posar-la a la nit, el dissabte, o de la matinada, o al vespre del dissabte, ja va començar. Però el Vaticà II és el que li dona tot el joc, sobretot per tornar a recordar que el centre de la fe cristiana és la Pasqua.
Sí.
No tant el naixement de Jesús. Evidentment, el naixement de Jesús, clar, si no hagués nascut, no podria tenir la Pasqua, no?
Clar.
Però la història de l'Església, la història del cristianisme, qui va seguir el començament de l'Església no és pel naixement de Jesús. No és que a partir del naixement de Jesús va tenir seguidors. No. A partir de la Pasqua, quan els apòstols donen testimoni que Jesús avançó la mort el diumenge de Pasqua, comencen a sortir els cristians i comença a construir-se l'Església. Per tant, és un giravolta de dir, Pep, és molt important que el diumenge no és purament per anar a missa pels cristians, sinó que és sempre la memòria que no tenim més efecte, que és pensar la mort, la gran novetat. La gran novetat.
Clar.
Llavors, el concili dona dient que el misteri de la persona humana troba en el misteri de Jesucrist, el seu sentit. Si el misteri de tota persona humana és una mica un misteri com el sentit de la vida, el sentit de la mort, el sentit del compromís amb els altres, de l'estimació als altres, però sempre emmirallats en Jesucrist. I el fonamental no és el Divendres Sant, com havia passat una mica, i encara ara, algunes processons que només són del Divendres Sant, que està molt bé, perquè la creu, si no hagués la creu, no hi podria haver la resurrecció. Però Jesús no acaba la creu. Jesús supera la creu. I això, al portar-ho a Setmana Santa el diumenge, i els textos del Vaticà II posen molt de relleu la centralitat de lo que s'anomena el misteri pasqual. És a dir, el misteri de Jesús, de mort, sepultura i resurrecció.
Sí.
Divendres, dissabte i diumenge de Pasqua. Però això no solament veient-lo en Jesús, sinó que veient que tot cristià pot viure-ho.
Clar, evidentment.
Com també la vida de cada dia és sempre situacions de mort, d'infidelitat, d'egoismes, d'injustícia, de guerres, com les podem vèncer? O sigui, cada dia podem fer intentar vèncer que la Pasqua, que vol dir el bo, la felicitat, l'amor, el servei, l'esperança, pugui vèncer la desesperança, la injustícia, a la guerra. O sigui, entrar molt en aquesta dinàmica que surt molt en el Testament de mort-vida. L'última paraula del món no és la mort, ni la persona humana, no és la mort, sinó que és la vida que venci la mort.
Per tant, Salvador, la renovació del Concili Vaticà II envers la Vella Pasqual, tot el Triduo Pasqual, la Setmana Santa, no és tan formal a dins de, diguem-ne, els mecanismes litúrgics, sinó com a posar en valor, no?, la seva centralitat.
Ah, exacte, la seva centralitat. Ara ho has dit.
Correcte.
Que sobretot serà el document, per exemple, del Gaudí Espès de l'Església Amunt, que tindrà el text més clau quan diu un text preciós, que el misteri de l'home només troba plenament sentit en el misteri de Jesucrist, que és el misteri pasqual.
Sí.
Si d'alguna manera vol donar una resposta, dient, no sabem com hem de viure, doncs mirem a Jesús en el seu misteri pasqual de mort, sepultura i resurrecció.
D'altra banda, recordem que... Sí.
Ajuda molt. Llavors, saps què passa? Que després del concili el que es fa és també ajudar a que tots els diumenges i tota la quaresma sigui cada vegada més preparació, no purament pels catecúmens que s'havien de batejar, sinó per tot cristià, per conèixer millor Jesucrist i per anar-nos encaminyant cap a la Pasqua. No?
Correcte.
Mira... Sempre hi ha molt que la Pasqua és el dia més important de l'any i per això els diumenges és tan important i per això el cristianisme va començar amb la Pasqua. Quan la gent deien, bueno, si aquest ha ressuscitat, vol dir que és una persona que només pot ser Déu, perquè només Déu pot fer béns a la mort. I per tant l'hem de seguir. I què feia quan era jove? Quines coses feia? I llavors així comencen els evangelis, que són narracions dels apòstols, dient, sí, aquest un dia va dir, aquest un dia va fer, etcètera. No m'entens? I així comença el cristianisme. Comença el cristianisme a partir de l'anunci de la resurrecció. Amb la gran novetat cristiana.
Exactament.
No és el naixement, que esclar, si no és el naixement. Però dius, home, també grans personatges han tingut un naixement. Però la novetat és que és l'únic en la història que ha vençut la mort i que ens ha dit que nosaltres també la podem vèncer.
Salvador, tu ens has parlat ja breument, eh? Ja necessito una resposta que sigui un titular.
No, però, doncs digue'm.
Però vull tocar-la. Ens has parlat d'aquest, deies, els catecúmens es preparen per la vigília pasqual per rebre el baptisme. I aquest és un concepte que va molt lligat, no? La nit de la vetlla pasqual amb la litúrgia bautismal. Els catecúmens reben el sagrament del baptisme, siguen nens, siguen adults. De fet, ahir tractaven el tema en aquests programes especials. També això es va potenciar en el concili d'alguna manera, el fet del lligam entre baptisme i vetlla pasqual?
Molt. Molt per dues coses. Bé, per renovar el sentit del baptisme. Uh-huh. Una mica la celebració ben feta del baptisme. No? I segon, que aquest és molt important, de recuperar que el baptisme no és purament un carnet que van posar un dia quan eres petit, sinó que marca tota la vida. O sigui, el fet batejats vol dir que a l'Església els que estan al poble de Déu no són súbdits que han d'obeir, sinó que són subjectes batejats que, evidentment, han d'obeir la paraula de Déu, allò que el Ministeri Pastoral dels Bisbes ens anunciï, però aquest subratllat que el baptisme no és purament el moment que es bategen, sinó que és ser fill de Déu, ser germà de Jesucrist tota la vida. Per tant, no és estrany que el concili doni tanta importància al laicat. I quan digui una cosa, ho diu dues vegades al Romen Gentium, que l'única dignitat que hi ha en l'Església és el baptisme. No ser bisbe, o ser religiós, o ser capellà. Eh?
És ser cristià, no? Ser cristià, directament.
És molt important.
Sí.
La màxima dignitat, és el baptisme. No hi ha un interès.
Sí.
Evidentment són perquè els batejats puguem tenir l'Eucaristia, els sacraments, la paraula de Déu, etc, i els consagrats ho puguin fer d'una manera concreta, etc. Però, i per tant, el baptisme, el Concili Vaticà II treu el baptisme de purament una cerimònia maca, però com privada, a dir-la, ha de ser eclesial, i per això també se'n pot fer el dia de la vetlla pasqual, i per tant, i també intentar fer-les en comú, que això no es feia abans.
Ja.
De fer, però aquest segon aspecte ja pots entendre que és molt important, perquè ens diu que el baptisme és la condició baptismal, podríem dir. És la que ens fa poble de Déu. Si no tenim baptisme, no som poble de Déu, som gent bona gent. Llavors jo penso que això també és un tema clau de cara al concili, que ens ha ajudat molt que és un laic. Un laic és un batejat. I un capellà també, però un capellà és més important al ser batejat que el ser capellà.
Salvador Pierinot és rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, i avui ens ha ajudat a fer aquesta retrospectiva, a comprendre quina va ser la importància d'aquest concili, el Vaticà II, i hem vist que clau perquè la vetlla pasqual i tota la Setmana Santa esdevingui allò que és ara. Salvador, mil gràcies.
Moltes gràcies, ja ho sabeu. Endavant, Radio Estel. Apa, adéu.
Vinga, una abraçada. Vinga, nosaltres que fem una pausa i passions.
Recorrem els camins de Setmana Santa.
Venim del passat i mirem cap al present. És el moment de posar el focus en la nostra tradició popular i avui volem parlar d'una altra passió, en aquest cas una de les més arrelades i amb més tradició a casa nostra, a Catalunya. Les seves representacions varen ser la setmana passada amb gran èxit, com no pot ser d'altra manera. La sala gran del Teatre Auditori de Llinars, els espectadors que es varen apropar varen viure una passió, la de Llinars del Vallès, que porta com a títol Veniu a mi, veniu a mi. Aquestes paraules de Jesucrist. Avui ens acompanya, ja la tenim a l'altre costat del fil telefònic, Reyes Barragán, que és autora i directora del... Bueno, autora del llibret i directora d'aquesta representació, d'aquesta passió, la de Llinars. Quin rep... Bueno, Reyes, bona vesprada, et saludo.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns aquí al Camins en els especials de Setmana Santa. Et deia que quin repte, no?, afrontar, bueno, un text com aquest.
Doncs sí, sí, és una aventura, va ser una aventura en el seu moment i continua sent-ho perquè jo dic que la passió està viva i va canviant i anem afegint coses i canviant escenes. L'avantatge de ser l'autora, no?, que pots anar modificant i està viva i en transformació i creixement.
Fantàstic. Perquè, mira, em poses una mica una assistència al peu. És fidedigna la vostra passió o et prens les teves llicències també per adaptar-la una mica?
A veure, no diem res que no sigui possible. I a més és una passió que va passar, quan un cop la vaig acabar, va passar una revisió teològica. Vull dir que sí que, clar, ens permetem unes llicències, creació de personatges, d'escenes possibles que no surten en els evangelis, perquè la nostra passió té una característica, que és més una obra de teatre, una obra en la qual els personatges tenen una continuïtat, una transformació, els veus des de l'inici. No dona per fet que la gent sap qui són aquests personatges. Per exemple, no dona per fet que la Magdalena... Tothom hagi de saber qui és la Magdalena. I veiem el per què aquesta dona decideix seguir Jesús. Hi ha tota una sèrie de llicències creatives, però que no traeixen el que és l'Evangeli, i de fet és molt fidel.
Molt interessant, perquè d'aquesta manera, evidentment que és una història universal, que moltes persones poden tenir una mica al cap, però moltes altres no, i poden anar una mica de zero, a disfrutar i a gaudir i a viure l'experiència.
Sí, de fet la idea d'aquesta passió era ser didàctica, i que fos una persona no creient entengués el que estava passant, entengués el context històric, entengués per què els fariseus van en contra de Jesús, és molt didàctica en aquest sentit. És a dir, que tothom pot connectar, perquè els creients poden connectar per la banda de la fe, i els no creients estan vivint una història amb un argument molt actual, no? Una persona que lluita per la gent més desafavorida i que els poderosos no estan d'acord i decideixen eliminar-lo. I això no és cap història que hagi passat un cop, sinó que s'ha repetit, no?
I tant.
I bé, per la part humana tothom pot connectar. I a més, si li expliques bé el context històric i tot això, doncs la gent connecta molt bé.
Segur que sí, perquè a més, tal com ho expliques, a mi em sembla una molt bona idea, no? Una passió didàctica en què la gent també, d'alguna manera, pot conèixer tot el que va passar. Després de la suspensió del 2020, a causa del confinament, evidentment, i de les representacions del 2021 de l'any passat, que foren batejades, pel grup com a passió de resistència, una mica, això ens dona una idea del que es va vivir amb totes les restriccions que encara estaven vigents. Aquest abril arriba la passió 2022 amb una versió que s'acosta a les edicions prepandèmia. Com heu viscut tot plegat, tota aquesta etapa de pandèmia i també l'arribada d'aquest any, que sembla ser que ja ens retrobem tots una mica?
La pandèmia va ser molt dur, i els assajos i tot, perquè va ser molt complicat amb totes les restriccions, només 20 actors. Aquest any hem tornat a la prepandèmia perquè ens tornem a tocar i abraçar, perquè l'any passat manteníem distància a l'escenari, va ser tot un repte dramatúrgic que allò quedés bé sense que els actors es toquessin, no? I aquest any hem tornat, doncs, és una passió en què els actors es miren molt, s'abracen molt, es toquen molt, i hem pogut reprendre aquesta manera d'actuar i de transmetre, perquè és una passió on es treballa molt hi ha un treball actoral bastant important, perquè no tenim decorat. Nosaltres, la gent, si l'any que ve ens venen a veure, no poden esparar una passió com la d'Olesa o Esparreguera. Nosaltres tenim una passió absolutament minimalista en la qual no hi ha res dalt de l'escenari, només que els actors i el text.
Bueno,
amb la qual cosa no hi ha escapatòria. Vull dir, has d'estar pendent del que es diu i dels sentiments i de l'emoció. I bé, això ho hem recuperat del tot, perquè no poder-nos tocar era una cosa molt difícil l'any passat.
Clar.
I aquest any abraçar-nos i tocar-nos a l'escenari, doncs, ha sigut una meravella, perquè comuniquem molt més, evidentment.
Clar que sí, clar que sí. Enguany se celebren les 20 edicions de la vostra passió. Els anys 2007 i 2008 no es van poder representar per motius organitzatius i el 2020, com dèiem abans, per la suspensió a causa del confinament. I és per aquest motiu que els 35 anys del grup Titall i les 20 edicions de la passió han coincidit. Són unes xifres prou significatives perquè es veu com l'entitat doncs tira endavant i és per sentir-se orgullós. Com les valores?
Doncs nosaltres estem encantats. Vull dir, quan nosaltres fa 35 anys, érem tot canalla de 17, 18...
Tu estaves allà fa 35 anys?
Sí, jo soc del nucli dur, que dic jo, en queden 8.
Mare de Déu.
Del nucli dur.
8 són molts encara, eh?
Sí, són molts. Del nucli dur en queden 8 i, clar, és tota una vida. Són 35 anys.
En ja aquest, ho crec.
No ens ho pensàvem pas. Nosaltres en aquest temps, doncs, ens hem casat, hem tingut fills, la vida ens ha passat al costat i hem crescut nosaltres amb el grup i amb la passió. Vull dir que la passió ha acabat sent nosaltres... la passió no és la primera cosa que vam fer, vam començar un pessebre vivent i després altres coses, però la passió ha acabat sent el centre de la nostra activitat. Nosaltres fem més coses, normalment fem 3 activitats a l'any. La passió és el centre i després, abans i després, doncs fem altres tipus d'obres de teatre i altres activitats culturals, però la passió ha acabat sent el centre, no? I la nostra vida ha passat amb la passió. El meu fill va sortir, el meu fill gran, té 24 anys, va sortir per primera vegada la passió amb 2 anys i ara està fent un personatge protagonista d'un dels fariseus, no? Vull dir que la vida, hem crescut amb el grup i és una meravella i tota la gent que ha passat pel grup, no? o per la passió, o simplement pel Titall, com nosaltres formem part de la seva vida i de la seva memòria emotiva, no sé, és preciós. Jo, veure això, veure, per exemple, el meu fill, que tenia 2 anys, la primera passió, i ara veure'l fent un paper protagonista, doncs és molt... I això, no, i veure com ha crescut la gent, que era abans un figurant, ara és un protagonista, gent que començava fent... El noi que feia de Joan, el jove, que tenia 13-14 anys, ara és Jesús. Saps? Això és una meravella. Però això deu passar a totes les passions. Però no, nosaltres vivim, som una passió humil, senzilla, i que som un grup de teatre, no estem sota l'aixopluc de cap patronat, ni cap fundació, ni un ajuntament, ni un centre religiós. Som un grup de teatre i un grup d'amics que s'estima molt, i això a dalt de l'escenari es nota molt.
Reyes, moltes gràcies per aquest... No t'estic acomiadant, t'estic donant les gràcies per aquest moment radiofònic, perquè m'ha tocat el cor, Estic ara mateix en estat d'emoció, perquè és que és molt fort que, clar, quan m'has dit... Sí, quan varen començar, dic, calla, que la Reyes estava allà fa 35 anys i ara continua. I, clar, la història del teu fill, els 2 anys, que ara faci un paper protagonista ja amb 24, la gent que ha evolucionat i ha agafat més papers... És que el que tu dius, heu crescut, heu fet una vida totes les persones que feu aquesta activitat meravellosa que es portarà endavant la passió. Per tant, jo crec que ha estat un moment fantàstic i la teva experiència ens ha arribat, per tant, moltes gràcies. Mira, ja per anar finiquitant, tinc entès que és una passió que té una banda sonora, que està composada per vosaltres, no? És així?
Bé, nosaltres no teníem banda sonora, teníem unes músiques X agafades de diferents llocs,
sí.
I un compositor que ens va venir a veure de casualitat, que es diu David Gómez Comino,
sí.
Va enginyar-se les per trobar el meu telèfon i em va trucar i em va dir, mira, no saps qui sóc, però jo vull fer la banda sonora de la passió.
I clar.
La vam estrenar l'any passat,
perquè
l'any passat va tenir molt poca repercussió i aquest any doncs vam voler fer una presentació i així. És una banda sonora molt bonica,
sí.
Que ajuda molt als moments emotius. no sé, jo et diria moltes coses de la nostra passió perquè quedin a la memòria la gent l'any que ve ens vingui a veure, perquè tenim la desgràcia de ser la passió, una passió sí. Això, petita, i la podem fer només 4 dies
i sou...
comença la Setmana Santa ben bé
i sou matinadors, eh? Ho feu abans, de que arribi la Setmana
sí,
Santa.
Sí, acabem sempre acabem diumenge de Rams. Uh-huh. El nostre últim dia és diumenge de Rams. Sempre les dues setmanes anteriors pròpiament a la Setmana Santa. L'últim dia sempre és diumenge de Rams. Perquè som pocs, som un grup de teatre i no tenim 40. A la passió sortim 40 aquest any.
Déu-n'hi-do.
I, clar, no podem fer-la més dies, també depenent de la programació del Teatre Auditori. Nosaltres no tenim teatre propi, és el Teatre del Poble,
sí.
I té una programació estable, i nosaltres ens hem d'encabir allà en aquesta programació estable que té el teatre. Mm. I són els dies que la fem. I, no sé, jo que espero que la gent l'any que ve se'n recordi de nosaltres.
Clar.
Penso que es poden anar a veure moltes passions. Jo mateixa ja he vist l'Esparreguera, i la setmana que ve me n'aniré a veure una altra, perquè som 17 passions, a la Federació de Passions.
Val la
pena. I la nostra té, que és molt femenina, perquè les narradores són Maria Magdalena i Maria,
sí.
Que hi ha tota aquesta dramatúrgia moderna, que, no sé, que és molt propera. Jo m'agradaria que la gent s'animés.
Ens ha quedat claríssim, has transmès de manera meravellosa el que viviu portant endavant aquesta passió a Llinars. I, escolta, la gent convidadíssima per l'any vinent per viure aquesta experiència, d'acord?
Sí, jo espero i confio que s'animen a veure més d'una passió.
Clar que sí. Cal fer la ruta de la passió.
La nostra, la d'Esparreguera, perquè som 17.
Reyes Barragán, autora i directora de Veniu a mi, la passió de Llinars, mil gràcies per atendre'ns, per aquest encant que ens has transmès i que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Vinga, nosaltres que seguim endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Per viure la Setmana Santa, camins.
Manel Riera, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per venir-te aquí als estudis de Ràdio Estel. A veure, abans que res, situem els oients, perquè l'arxidiòcesi de Barcelona funciona des de fa temps el Consell de Germandats i Confraries, i el seu president, elegit ara fa uns dies, és Manel Riera, que avui ens acompanya en aquest dimarts aquí al Camins Especial Setmana Santa. Enhorabona, Manel, per avançat pel nomenament aquest.
Molt bé, moltes gràcies.
A més, també ets prior de la Venerable Congregació dels Dolors de Mataró.
Sí, també.
Tens aquesta doble vessant ara mateix. De seguida et pregunto per com encareu la Setmana Santa des de la Germandat de Confraries, però abans, com ha estat l'aterratge al càrrec ara mateix? Portes pocs dies, ja ho sé,
Jo porto pocs dies que em vaig presentar a l'elecció com a president, però sí. Jo realment el Consell porto 8 anys.
Ah, ja estàs, per tant, sí. Ja estàs empapat,
exacte.
Una mica.
Sí, no em ve de nou, no. I el que va ser, he estat 8 anys, com dic, però he estat de vocal. De vocal. I hi ha hagut coses que m'han, diguem-ne, m'han estimulat a presentar-me a la candidatura de president. I bueno, és senzillament això.
Fantàstic.
Perquè cada 4 anys hi ha eleccions,
sí.
Perquè són càrrecs, els de la Junta del Consell són càrrecs elegibles, diguem, a través d'eleccions, i em vaig presentar, i bueno, doncs mira, aquí estic.
Fantàstic. I què representa per tu assumir aquest càrrec? Com et sents?
Amb molta responsabilitat, evidentment,
sí.
Perquè jo durant aquests 8 anys que he estat com a vocal he vist coses, doncs, moltes coses per fer, molta feina per fer, molta feina per fer, tant a Barcelona com a l'arxidiòcesi en general, no? El que passa que primer em vull dedicar més a Barcelona ciutat, com a tal, i després, doncs, també anirem cap a altres llocs, no?
Clar.
Perquè és clar, és que l'arxidiòcesi és molt gran, no? És a dir,
Iran.
Part del Baix Llobregat, el barcelonès, i part del Maresme.
Recordem-lo, que és així, exactament. I està bé aquest esperit de mica en mica, perquè, com diuen en castellà, jo, quien mucho abarca poco aprieta, no? Exacte. Més van anar a pams,
sí, sí,
i
sí.
És una bona idea.
Sí.
Per tant, amb il·lusió, però amb calma també, una mica de calma.
Sí, perquè el càrrec són per 4 anys i durant aquests 4 anys doncs, es poden fer coses i molta es poden fer feina, sí, és clar que es pot fer.
Molt bé. T'hem convidat sobretot perquè les processons i actes de pietat popular tornen aquesta Setmana Santa als carrers de l'Arxidiòcesi de Barcelona i d'arreu de Catalunya també. Després de 2 anys marcats per les restriccions per la pandèmia, ara tornarem a veure aquestes manifestacions de fe tan tradicionals amb una normalitat gairebé total. Serà així, no, Manel? Tindrem normalitat més o menys aquest any?
Jo crec que no del tot.
No del tot, però com a mínim...
Normalitat sí, però no al 100%.
No al 100%.
No al 100%, i especialment perquè aquesta pandèmia, malauradament, ens ha fet molt de mal a tots, a tots, a tothom, a tots. I especialment també doncs, a les confraries i a les germandats. Hi ha hagut moltes baixes, malauradament, gent que ja ens ha deixat, malauradament també, i després, doncs, ja, esclar, doncs, hi ha persones doncs, que encara tenen la por al cos, no? Però fora d'això... creiem que la normalitat, si no s'ha al 100%, doncs quasi bé, sí.
Estarem allà, eh? Diguem 95%.
Sí, diguem 90, que sí, diguem que sí.
90%, val. Lo qual ja són bones notícies, en principi. D'on venim o fins on estem, no està malament. I és que, entre els elements que acosten els creients a la celebració de la Setmana Santa, destaquen les imatges exposades al carrer a través de les processons i d'altres actes de pietat popular. Els coneguts passos, amb el Jesús del Gran Poder, el Crist de la Bona Mort, la Dolorosa, Nostra Senyora de les Angústies, bústies, i moltes altres constitueixen una veritable catequesi que ens ajuda a moltes persones a entendre el misteri de Déu encarnat i també a contemplar-lo de manera espontània, familiar, propera a aquest esperit. No, Manel, com estan vivint les germandats i les confraries el moment actual després de les fases més dures de la pandèmia?
A veure, bé, tu ara has anomenat unes confraries, unes germandats de Barcelona Ciutat.
Exemples, eh?
Sí, exemples de Barcelona Ciutat. T'has oblidat de la confraria del Sant Crist de la Sang, de la Basílica del Pi, que aquest any s'ha afegit com a novetat també a totes les altres.
És dir, recordem,
ara
també
tenim a Barcelona doncs, aquestes 4 principals i segurament n'hi haurà més. Però com encarem això? Doncs bé, molta il·lusió, molt bé, endavant, sense desànims, en absolut, tot el contrari. Penseu que el confrare, l'autèntic confrare, és una persona apassionada. És una persona apassionada.
Sí, passió i confraria van molt de la mà.
Totalment, totalment. És una persona apassionada, valgui la redundància, no? Com diuen... Però és apassionada de la mort, de la pietat, de la mort, de la resurrecció de Crist, i això ho vol manifestar doncs, pels carrers, bàsicament, no? És a dir, el confrare és una persona que, a part de ser apassionada, és una persona que vol transmetre uns valors religiosos, també al carrer, justament per aquest motiu, doncs, treu imatges, vale? I, per altra banda, doncs, també doncs, és una persona que vol ser solidària o hauria de ser solidària, practicar la caritat, perquè no hem d'oblidar que dintre de les confraries es fa molta, hi ha molta solidaritat, hi ha molta ajuda, però és una ajuda silenciosa. És una ajuda que no surt als diaris, no surt a la tele, no surt als mitjans de comunicació, la qual cosa jo me n'alegro moltíssim.
Bueno, està molt bé aquesta discreció cristiana,
exacte,
que també ha d'existir. No?
Sí, perquè jo personalment crec que quan una confraria o quan un confrare fa caritat, fa solidaritat i ho anuncia, això no és caritat, per mi és publicitat. Jo almenys ho penso d'aquesta manera.
Bueno, a més ho diu l'Evangeli, quan feu almoina, que no ho feu davant de tothom, i el pare que ho veu en l'amagat sabrà compensar-vos.
Exacte,
no?
Pues, sí.
És una mica la idea.
Pues és aquesta la idea, exacta. I doncs ja dic, i per altra banda, doncs també, doncs, sobretot també volem la pau, és una de les coses que ara malauradament, no només la pau d'Ucraïna, sinó la pau a tot el
arreu
món,
del món,
evidentment, arreu del món.
No oblidem que hi ha 30 conflictes bèl·lics, més de 30 conflictes bèl·lics en el món. Manel, Joan Pau II deia a Madrid en la seva darrera visita a Espanya el 3 de maig del 2003 que la fe es proposa i no s'imposa. Aquestes van ser les seves paraules. Aquesta afirmació, que connecta molt bé amb la nostra societat plural d'avui, explica també el significat de les imatges de Setmana Santa, perquè ofereixen dolçament, no?, respectant la llibertat de cadascú, el gran tresor que tenim i que és fruit de la trobada amb Jesucrist, que han tingut personalment i comunitàriament milions de persones doncs, des de fa molts anys. És una manera també de catequitzar, no?, aquesta manera de sortir al carrer.
Sí, evidentment, doncs, amb les imatges doncs es catequitza, perquè moltes vegades moltes vegades hi ha persones que doncs, surten al carrer, veuen passar doncs, unes imatges, i sobretot parlo de nens, sobretot de nens, no? Perquè malauradament la catequesi o la, diguem-ne, la transmissió dels valors religiosos, malauradament a les escoles no funciona, almenys és el meu punt de vista, no funciona el que hauria de funcionar,
podríem,
i per això molta gent jove...
Jo
ho dic així, perquè molta gent jove s'acosta a les confraries, no va a l'església, però en canvi va a les confraries.
És interessant això, perquè hi ha un dèficit de gent jove a l'església,
sí.
I per tant vosaltres detecteu una properia.
Sí, el problema que hi ha a les confraries és que el problema que tenim a les confraries és que aquesta gent jove que ens ve no la sabem canalitzar prou bé. Aquest és el problema, perquè falten formadors, no hi ha prou sacerdots, conciliaris, etc. Llavors, clar, és el laic el que se n'ha d'encarregar. Però, clar, per desgràcia, aquesta gent jove ve amb tota la il·lusió del món, però molta gent potser no té la formació que hauria de tenir.
Ja.
Per tant, això de les imatges pel carrer doncs, és molt important, perquè sobretot per persones diuen, ah, i aquesta gent què és el que celebra? Què és el que fa? Per què? Qui són? Me'n recordo una vegada, no fa gaires anys, farà uns 3 anys, i jo anava a la processó del Divendres Sant, i justament hi havia una mare amb un fillet petit el portava
sí,
a coll.
En braços.
Sí, el portava en braços, i el nen li preguntava, i ho vaig sentir, passava jo, i pregunta, i per què plora aquesta senyora? Perquè es va fixar en la imatge de la Mare de Déu plorant.
Sí.
I li va preguntar a la mare, i per què plora aquesta senyora?
Sí.
I la mare li va dir, perquè li han matat el seu fill. Això ja és un començament. A partir d'aquí jo ja no sé els pares què poden fer o què no,
suposat, però, escolta, com a mínim provoqueu aquesta interrogació, eh? M'he escoltat sorolls en aquest moment perquè entra María José Mendoza a fer-nos un vídeo que després penjarem a les xarxes socials. Ho dic perquè en aquest estudi de vegades se senten les cacofonies aquestes. No, és cap fantasma. Bueno, una mica... Bueno, no. De les processons previstes a l'Arxidiòcesi de Barcelona, sobretot des de Diumenge de Rams, Dijous Sant i Divendres Sant, quines destacaries i què recomanaries especialment, Manel?
A veure, jo personalment, doncs, per poc que es pugui, totes. Jo anar-hi el Diumenge de Rams, que és una processó doncs, festiva, i tothom ho sap, la Palma, etc. Jo, la Borriqueta, que surt també, doncs...
Sí, això Dijous Sant, eh?
Sí, no, parlo del Diumenge de Rams.
Ah, Diumenge de Rams, és veritat. Disculpa, que no sé...
El Diumenge de Rams, doncs, surt el... La Borriqueta, la benedicció de Palmes, a la parròquia de Sant Agustí, amb la germandat de la Mare Déu del Gran Poder, perdó, del Cristo del Gran Poder i la Mare Déu de la Macarena.
Molt bé.
El que passa que, malauradament, aquest any doncs, ells no surten. No surten com altres anys. És una de les més antigues de Barcelona, de la nova fornada, diguem. Però en aquest any no s'han vist encara de sortir en processó.
Bueno.
Només faran la benedicció de Palmes, traurà la Borriqueta, però el Divendres Sant no sortiran. En canvi, les altres confraries sí, i la del Dijous Sant i Divendres també. Una que jo recomanaria també és la de la Basílica del Pi.
Molt bé.
Que és la de la Sang, la confraria de la Sang,
sí,
en una labor...
La que m'explicaves abans, eh?
Sí, fan una labor boníssima, aquesta confraria, jo val la pena comentar-ho, perquè aquesta confraria és molt antiga, ve ja de l'edat mitjana, que abans es dedicaven a assistir als executats a la plaça pública. Tots recordem, sí, aquí a Barcelona, tots recordem el famós quadre d'en Ramon Casas, en què hi ha una execució pública, no sé si segurament els oients ho recordaran.
Sí, el situem, més o menys.
Sí, hi ha una execució pública en una plaça, i hi ha com uns nazarenos amb uns capirotes que porten...
I ells assistien als executats.
En aquests executats, sí. El que passa que, per sort, ja no tenim pena de mort,
per sort.
Però ells es dediquen a assistir a les persones que moren sense ningú, moren als hospitals, moren al carrer, sense ningú que els aculli ni que els hi faci un enterrament cristià. Llavors ells s'encarreguen de fer-ho, actualment.
Han continuat aquesta tradició, l'han adaptada, evidentment, perquè han canviat els temps, per sort, però continuen fent aquesta pietat, eh? Molt bé, fantàstic.
Sí.
Alguna altra recomanació, Manel, abans d'acomiadar-nos?
Doncs, després també, doncs, la Mare de les Angústies, el Sant Crist de la Bona Mort, també, la processó que fan doncs, el Divendres Sant, tots van cap a la catedral, on el nostre cardenal arcabisbe, doncs, els reservarà allà a la plaça, i bé, doncs, en principi, doncs, aquestes recomanacions que faig aquí a Barcelona.
Que em semblen fantàstiques. Molt bé, Manel. Manel Riera és president del Consell de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona des de fa ben poc. A més, també és prior de la Venerable Congregació dels Dolors de Mataró, i avui ens ha visitat en plena Setmana Santa per parlar-nos de la seva tasca i de com viuen ells aquests dies i del que proposen, que és molt interessant. Manel, mil gràcies i que vagi tot molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies.
A gaudir-los.
Gràcies a tots.
I nosaltres que ja recollim. A punt d'arribar a 3:15 de la vesprada, fins aquí aquest segon programa especial de la darrera setmana de preparació per la Pasqua 2022, amb un home més productor que productiu, Ferran Capdevila, ànima mater d'aquest programa, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la nostra Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriben els minuts de litúrgia en aquesta sintonia, en aquesta casa, la banda de Camins. Tornarem a dir-vos bona vesprada demà, al punt de les 6. Matar les 6, recordeu, horari especial Setmana Santa. I això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!